Bon dia, són la una, us informa Olma Giró.
Ràdio Estel, informatius.
Salut relaxa les mesures a les residències i aquelles on la Covid estigui més controlada es permet des d'avui el contacte entre residents i visitants. En una entrevista al matí de Ràdio Estel, la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, ha destacat la incidència positiva que tenen les abraçades. Més coses. L'Agència Tributària de Catalunya ha convocat un procés de selecció de 120 places del cos de gestors tributaris de la Generalitat. Es tracta de l'oferta d'ocupació pública més nombrosa que s'ha fet mai a l'Agència Tributària. Els llocs de treball estaran distribuïts entre les oficines centrals, les delegacions i les oficines territorials. Les persones interessades a participar en la convocatòria tenen temps per presentar la sol·licitud fins al dia 13 d'octubre. Els candidats hauran de tenir nacionalitat espanyola, més de 18 anys i un títol universitari oficial de grau, diplomatura universitària, enginyeria o arquitectura tècniques. També hauran d'acreditar el nivell C1 de català. També a partir d'avui i fins al 13 d'octubre es poden presentar les sol·licituds per a les 250 noves places de bombers de la Generalitat. En aquesta mateixa línia, està previst que l'any vinent es publiqui una nova convocatòria de 250 places més per tal d'arribar a les 1.000 noves places de bomber, un compromís dels darrers acords de condicions laborals per tal de dimensionar el cos de bombers. D'altra banda, els ramaders amb finques a les Vernedes, al municipi de Sort, han denunciat reiterats actes vandàlics en aquesta zona, sempre coincidint amb el cap de setmana i la celebració de botellots. El darrer episodi, que ha acabat amb la paciència dels ramaders, va succeir durant la nit del passat dissabte, quan es van trencar a cops de martell tots els vidres i les portes d'un tractor. Segons han calculat els ramaders, els danys poden arribar a suposar una despesa de més de 20.000 euros. Anteriorment ja s'havien trobat amb episodis de retrovisors i fils de bestiar trencats, arquetes al rec arrencades o pilones de portes destrossades. El portaveu dels afectats, Francesc Bertran, reclama solucions.
Pensem de que hem de denunciar aquests fets i esperem de que s'intenti fer alguna cosa perquè això no es torni a produir.
Els ramaders, a més, estan preocupats perquè en poques setmanes el bestiar ha de baixar de la muntanya i si aquests actes vandàlics segueixen, temen que els mals siguin més greus. I pel que fa a la seguretat, l'eix comercial de Lleida, videovigilat. La paeria ja ha instal·lat una vintena de càmeres que coincideixen amb la denúncia d'un augment de robatoris en botigues. En total s'instal·laran 57 càmeres que estaran situades a tot l'eix comercial. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
L'entrenador del Barça, Ronald Koeman, ha donat a conèixer fa una estona la llista de convocats per a l'estrena de la Champions d'aquesta nit davant del Bayern de Múnich al Camp Nou. L'holandès podrà comptar amb Serginho Dest i Gerard Piqué, que han rebut l'alta mèdica aquest partit. En la llista també hi ha entrat finalment Jordi Alba, que avui ha hagut d'abandonar l'entrenament abans d'hora. Koeman ha inclòs, a més, els joves del planter Nico, Gavi i Valde. Per contra, Koeman no pot comptar amb Martin Braithwaite, que ha de passar pel quiròfan per operar-se el peu esquerre. Aquesta baixa a la davantera se suma a les d'Ansu Fati, Kun Agüero i Dembélé, que fa setmanes que s'estan recuperant de les respectives lesions. En la roda de premsa prèvia del partit, Ronald Koeman deia això.
Partido complicado, pero de muchas esperanzas, de mucho interés en competir en esta competición de Champions League, entonces, y jugamos en casa, y entonces intentamos sacar un buen resultado para iniciar esta temporada de Champions League.
Pel que fa al Bayern, tot apunta que finalment sí que podrà comptar amb Robert Lewandowski, que ahir es va entrenar amb normalitat després que en l'últim partit de la Bundesliga hagués d'abandonar el terreny de joc per unes molèsties als adductors. L'equip alemany només té la baixa de Tolisso. I més notícies, i és que aquest migdia també hem sabut que el Japó no acollirà el Mundial de Clubs d'aquest any. El torneig que agrupa els campions de cada continent no es jugarà al país nipó a causa de la situació pandèmica que estan vivint. L'Associació de Futbol de Japó ho ha confirmat a la FIFA aquest dimarts i ara l'organisme que regula el futbol internacional haurà de buscar una altra seu per acollir el Mundialet.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Ens veiem a les dues a l'Estel migdia amb Joan Trias.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí a Ràdio Estel, el teu coworking.
De la una, ja tots ben informats, seguim aquí al matí a Ràdio Estel, última hora. És que ha passat el temps volant, eh? I en aquesta darrera hora la veritat és que volem parlar de música, del mercat de música viva de Vic, i també tindrem temps de parlar de l'últim, atenció, l'últim vaquer de llet del Pallars Jussà, eh? Això serà a les Lupes, que ja les tenim aquí, a res a tocar. Olga Vallejo, que ja tenia ganes d'escoltar-te de nou.
Sí, bueno, ha passat ràpid, això. O sigui, pum, ja és la una.
Avui he posat el focus, dèiem, heu posat aquest talent d'augment en un clàssic de la música en català que torna, que és el Mercat de Música Viva de Vic.
Estem contentíssimes que torna al mercat del 15 al 18 de setembre. Des de demà i fins dissabte, Vic acull una cinquantena d'artistes amb un format híbrid, conviuran la presencialitat i les pantalles, perquè s'enregistraran algunes actuacions que es podran reviure en audiovisual a la web oficial del mercat. De les 50 actuacions, 30 són exclusives per al sector professional i les altres 20 són pel públic en general. Algunes costen 3 euros, unes altres són gratuïtes, però molt important, cal reservar entrada.
A totes.
A totes,
sí, allà on vagis,
quan entres a la web ja ho veus i et diu a quines has de reservar. La web és mmv-cat, Mercat de Música Viva de Vic.cat. Hem parlat amb en Marc Lloret, codirector del festival, per saber què esperen d'aquesta 33a edició.
El que esperem d'aquest mercat és bàsicament que sigui molt útil per les empreses, pels artistes que hi estan participant, que venen a presentar els seus projectes nous i que venen amb la voluntat i amb l'ambició de poder girar els seus espectacles a la temporada que ve. I evidentment que el públic ho gaudeixi, perquè serà un mercat significativament millor que el de l'edició de l'any passat, perquè hi haurà més concerts al carrer, perquè el públic en podrà gaudir, evidentment, amb restriccions i amb una mica de sentit comú a l'hora de gaudir de la música directa. Però, vaja, en definitiva, el que esperem d'aquest mercat és que sigui el pas previ a la normalitat i que l'any que ve puguem obrir un mercat al 100%.
Olga, el petit de Calaril.
Sí, ara o mai.
Tu saps d'on és el petit de Calaril?
D'un poble.
T'ho dic jo. T'ho dic jo perquè el conec, perquè és res. O sigui, és a la vora del poble de la meva família, de Guissona, i ell és de Calaril.
És veritat. De per allà.
No, i nosaltres vam tenir la gran sort de poder-lo en petits concerts que es feia també doncs, a les piscines municipals, petit de Calaril.
Ah, llavors
t'ho has escoltat des de casa.
Has vist els orígens.
Home,
és un privilegi, eh?
Totalment.
No puc dir tothom. El que sentim és ara o mai, justament del petit de Calaril, que segur que també sonarà a Vic, perquè serà demà dimecres al Teatre de l'Atlàntida a les 10 de la nit, que en Joan Pons presentarà el seu esperat nou disc, el 8è. No sabràs com acabarà la història. És N.S.C.A.
No.
No sabràs com acabarà la història, que es publica aquest divendres, però el presenta abans a Vic i ahir sentia que mai ha presentat un disc a Vic i que estaven contents.
Doncs sembla que en aquesta edició, Olga, que hi haurà molt talent local i també moltes estrenes.
Moltíssimes. Divendres, escenari Estrella d'Am, 11 de la nit, Oques Grasses presenten el seu nou disc, A tope amb la vida, que van publicar al maig.
A
Tope amb la vida.
A tope, s'ha d'anar a tope amb la vida.
I tant, s'ha d'aprofitar, perquè ja saps, és ara o mai, o sigui que, per si un cas. Aquest és el cinquè disc d'Oques Grasses després de Fans del Sol, el disc català més venut dels darrers anys, que es diu ràpid, eh?
No, per tant,
era tot un repte, diuen, fer aquest nou disc. Sembla que hi ha ganes de veure'ls en directe, fa dies que les entrades estan esgotades, i si no heu vist el videoclip d'aquest Bye Bye, busqueu-lo, per favor, que és molt divertit.
Tu els has vist en directe, els
Oques Grasses? Mai, però tinc moltes ganes. Aquesta cançó sona sovint a casa meva.
Està bé, això. Doncs dels usonencs Oques Grasses, ara cap on anem? Doncs cap a Mataró, no?
Mataró, sí, per seguir amb bon rotllo i lletres amb sentit de l'humor. Els tiets que portaran el seu trapetón en català el dijous a l'escenari Goufon, al Parc Bassa dels Germans Maristes, a 11:45 de la nit.
Nena, saps que tinc un grup? Toc els tiets.
Què?
De tiets.
Un grup de què?
De música.
Ah.
Sí, de música.
Jo és que el trap català no...
No.
No.
Tinc a punt un Dropbox que es diu cançons que aviat ho petaran. Duc el tupé d'en Bou i sempre cito Josep Pla.
Ara potser la gent diu, però a veure, aquestes veus em sonen, això no són els Amics de les Arts? Sí, també, són els tiets, de tiets, crec que es pot dir una mica així com vulguis, que han fet una col·laboració amb aquest tema, Amics, Tiets i Coneguts, i l'han fet justament amb els Amics de les Arts. També entrades exaurides, eh?
Déu-n'hi-do.
Per escoltar en directe la presentació del seu disc debut, que es diu El Pipeig. Si voleu, vols més entrades exaurides?
Per favor.
Doncs també en tenim, les de la SU.
Desde que existes la he perdido. Si buscaras en mi corazón, entenderías la razón. Por ti mi musa se ha escondido. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que escriba? Si cada vez que yo te miro no sé qué decir. Eres un temazo.
I per ni una, eh, Sul? O sigui, ha fet com el tour a tots els festivals i nosaltres encantats d'escoltar-la, perquè a mi m'encanta, Sul.
I tant. I jo l'aniré a veure al novembre. O sigui que a mi m'agrada. Dissabte, per això, estarà a Vic a 9:45 de la nit a l'escenari Estrella Damm, a la zona esportiva. La Sul l'any passat va publicar Aventura, produït pel músic Carlos Sandnes, amb el que també ha fet el Barcelona Tropical, que ja hem sentit per aquí alguna vegada. Al Mercat de Música Viva de Vic també estaran Anna Ferrer, Marta Nain, Roger Mas, Intana, Lauren Nain, Flash Ace Cream, Ses Freixes. Per saber els concerts, que no són pels professionals del sector... Un moment, que tenia un moment d'afogament amb la mascareta. Perdoneu, però em faltava l'aire.
Jo ja estava mirant de mitjana pensant, a veure si diu algun grup que li ha agradat. Els has escoltat o no, tu, David? I deixem a la Olga també, pobra.
Sí, alguns sí.
Quin?
Quins has dit?
Roger Mas?
Ja, a veure, és que Clara quedaré fatal. A mi Su m'agrada. Abans has comentat els Amics de les Arts, no coneixia aquesta
nova col·laboració.
Sí. però aquesta cançó que estem escoltant... És que musicalment sóc una miqueta desastre. Que estem escoltant de Su m'agrada molt, trobo que està molt bé.
Veus, doncs, tots els concerts pels no professionals a mmb.cat.
I ara ens volies portar un grup que encara hi ha entrades, em sembla, no?
Sí, si no s'han acabat ara fa uns minuts. Demà, a les 11 de la nit, a la Carpa Atlàntida, una de les bandes de soul amb més projecció internacional de Simons, la banda de Barcelona, que també té novetat discogràfica i nova cantant, la franco-somalí Kissy Hassan.
Que estaríem tot el dia escoltant, eh?
Sí, però ara no sé, perquè hem començat ara o mai, ara em diuen wait a minute, ara què fem? Escoltem en David.
Sí, exacte, totalment. Un quart de dues Davids de Serra, que avui també estàs aquí. La gent ho demana. Sí. Volem escoltar el David.
Sí, sobretot.
David,
jo no canto.
A la lupa. Ja ens estaves dient això, que jo... Ets més de cine.
Sí. Com es diu això? Malomen, zero. Bueno. És que no hi entenc gens.
No et preocupis, aquí, música, amb el, entre el Bayona i la Marina de la Cruz...
N'aprendrem molt.
Segur. Escolta'm, que volies parlar de l'últim vaquer al Pallars Jussà, sí. Perquè el sector de la llet a Catalunya, David, es troba en una situació, la veritat, molt complicada,
fatal.
No? I en alguns casos crítica, provocat sobretot per la guerra dels preus en què es troben, doncs, sense voler-ho, ni tan sols ells. Avui has posat tu la lupa en un vaquer concret, eh? L'últim que queda al Pallars Jussà i que es troba en una situació, podríem dir-ho, extrema, David. S'ha quedat sense ningú, no? Ni que li compri llet...
Molt poquets.
Haurà de plegar?
Doncs si continua la cosa així, sí, l'home està bastant desesperat, pobre. És el Manel Olsina. Si ens estan escoltant des d'aquella zona, des del Pallars, segurament el coneixeu, o de la granja, des de la casa Baveric. Aquesta és una petita granja que, home, amb més de 50 anys d'història, fa més de 50 anys que fan llet de vaca, produeixen entorn d'uns 300 litres de llet al dia, amb aquestes... tenen una trentena, més o menys, de vaques. No estem parlant d'una granja molt gran. Hi ha explotacions molt més grans, però ells van fent. Què passa? Fins fa poc, el seu principal comprador... era una... Bé, el que feia era passar per la granja, una granja que està situada a prop de Tremp, ja que aprofitava el camí, allà recollia la llet, perquè aprofitava el camí perquè anava cap a una altra explotació propera. Què ha passat? Que aquesta explotació propera ha tancat, de manera que ara el seu principal comprador de llet ja no passa per allà. Per tant, ja no s'atura a la casa Baveric a comprar llet. Aleshores, encara tenen algun client, però no els hi surt a compte per assumir els costos de tota la producció. Perquè, clar, la gent es pensa que les vaques fan llet i prou. No, les vaques s'han de menjar, les vaques s'han de cuidar... Cada vegada hi ha més... són més rigorosos, lògicament, hi ha nivells de qualitat... a més, estem parlant d'una granja ecològica, això incrementa el cost. Clar, per tant, no li acaba de sortir... Si no vens...
No t'acaba de sortir, gens.
El problema d'arrel, segurament molts heu sentit parlar de la guerra de la batalla, de la guerra dels preus de la llet. Són aquelles grans empreses que compren la llet als ramaders, però que ho fan amb un preu molt baix. Els hi paguen molt poc per un litre de llet. És un preu imposat per, sobretot per algunes grans cadenes de supermercats i és molt, molt inferior als costos. Alimentar les vaques... Ho dèiem, és cada vegada més car. I els que es paguen per un litre de llet és cada vegada menys. Us poso unes xifres i ho entendrem tots de seguida. La indústria paga als productors una mitjana de 32 cèntims per litre de llet.
Mare meva.
Això fa des del 92, més o menys. Vull dir, no, amb els últims 30 anys no ha variat gaire. Se'ls hi paga això
i
no hi ha manera que els hi puguin.
Tu pagues potser el triple.
Sí. I ells el cost cada vegada va més en augment. Calculen, per exemple, que els costos per elaborar un litre de llet, un litre, són de 36 a 37 cèntims. Dius, home, només hi ha 5 cèntims de diferència. Aneu sumant.
Multiplica per vaca.
Clar, exacte. I la gent diu, però per què paguen tan poc la indústria? Home, doncs per vendre-la la més barata.
Clar.
Sobretot les marques blanques, i en aquest cas tothom té els ulls posats en Mercadona. Què passa? Mercadona té el preu de la llet, el litre de llet és molt econòmic, i això ha provocat doncs, que entre els supermercats i entre indústria doncs, es creï com una batalla i els acaben repercutint directament amb els ramaders. Però anem al cas del Manel Olsina. Penseu una altra cosa. Des del 92 a Catalunya han desaparegut el 90% d'explotacions ramaderes. 90%. I a Lleida, per exemple, que és el cas que ens ocupa, a les comarques lleidatanes, es calcula que cada trimestre tanquen dues explotacions del sector lleter.
No en deuen quedar, gairebé,
ja. El sector està molt malament. Uh-huh. Anem al cas del Manel Olsina, doncs aquest home que està desesperat, i perquè, si no ven llet, doncs lògicament haurà de tancar. Molt a prop, hi ha un... Tot ha començat aleshores a partir d'una crida que ha fet Ivan Campos. Ivan Campos és fuster, ramader també, coneix el Manel Olsina, i a través del seu compte de Twitter, que si voleu seguir és @senyordemiravet, senyor, sense R, senyor de Miravet, ha fet una crida, i ara mateix precisament podem saludar l'Ivan Campos. Ivan, bon dia.
Bon dia, Daniel, David.
Escolta, tu coneixes molt el Manel Olsina. Què és el que t'ha portat? De fet, em sembla que hi has treballat fins i tot, i l'ajudes, has treballat a la granja...
És un veí de tren de tota la vida. Uh-huh. Era fins ara pues, la referència que tenien al poble de la lleteria tradicional. Fins no fa més d'uns 10 o 12 anys encara es podia anar a casa seva a comprar la llet recent munyida. Vull dir, era un concepte on la gent que volia consumir aquesta llet de qualitat, que no hi té res a veure amb el que ens arriba d'indústria, pues, es feia cua davant del seu garatge per poder emportar-se el seu litro de llet fresca a diari. Tot això es va acabar perdent. Ell es va acabar desplaçant la granja a l'exterior del poble i, bueno, i cada vegada més les exigències de sanitat en temes d'agricultura i ramaderia pues, van fer que això pues, cada vegada fos més difícil. Uh-huh. Això va ser un dels passos. Ha ajudat molt també a que tot això s'acabi de perdre l'acomodament que tenim tots a l'hora de consumir, no? I és que sí que és veritat, ens diuen molta gent, pasteuritzeu i veneu, feu la venda directa de llet. És algo en el que no hi creiem, perquè hi ha molts exemples a Catalunya on ja s'ha fet unes proves on es ficaven unes màquines pasteuritzadores i expenedores de llet fresca a un preu d'un euro al litre, vull dir que era un preu perfectament assequible, i en què no va haver cap cas que arribés a funcionar correctament o que hagi perdurat fins al dia d'avui, i ha sigut pel fet de que la gent pues, s'estime més tindre acumulats uns tetabrics a casa i no tindre cada dia a buscar. A de bontes, no era una opció intentar fer una venda directa perquè encara hagués sigut més mal.
O sigui, aquí l'opció és continuar sent el que fèieu fa abans, vull dir, anar a la granja, comprar la llet i tornar-la cap a casa, no? Però això, clar, implica potser recórrer més distància. I sobretot jo crec que també implica, que és el que mira la gent, doncs un cost més elevat a l'hora de comprar el producte.
I no a l'hora de comprar, sinó pel tema de la comoditat.
Sí, bàsicament és això. Quina és la situació ara actualment de la granja de Casa Baveric i del Manel Olsina?
Ara actualment té una recollida setmanal, el qual fa que per temes de caducitat del producte no hi pugui enviar tota la quantitat de llet que produeix. Està enviant la llet de 3, a vegades, segons surten les analítiques, fins a 4 dies, i el reste de 3 dies pues, tenim problemes per col·locar aquesta llet, perquè, bueno, és de fet la crida que vam fer al principi per xarxes socials, i era per trobar algun transformador, alguna empresa que es pogués assumir aquesta llet, perquè el problema que té la llet és que no és que si no la vens l'haguis de llançar, sinó que si no la vens l'has de gestionar.
A veure, com és això? Com...
Els costos que es presenten, per tant, encara de pitjor la situació, no?
No, què vols dir que l'ha de gestionar?
En el moment...
Sí, clar, nosaltres pensarem, si no vens, que ja és dramàtic per mi haver de tirar la llet, però dius que no, en aquest cas s'ha de gestionar.
Clar, el problema està que no pots agafar i llançar la llet al riu. Vale. Aquesta llet l'has de donar... Em sembla que una part la va donar amb, no sé si una granja de tocinos, no sé com ho va fer. El cas és que has de justificar de que tu d'aquest producte n'has de fer alguna
cosa. Sí. Escolta, una última cosa. Tu has fet una crida a Twitter ja a finals del mes d'agost. Ha tingut força ressò, més de 850 repiulades.
Sí.
La situació pel Manel ha millorat una mica? Heu trobat alguna mica en mica... O sigui, ets optimista, bàsicament?
Jo seré optimista fins que arribem al final. La crida realment ha valgut per fer molt ressò amb més xarxes socials sobre, i amb la premsa, amb la ràdio, amb altres. Ha valgut per això i per fer palès la problemàtica que, igual que ell, estan vivint molts altres productors, ja no només de llet, sinó de moltes vegades molts altres casos. La situació actual està en el punt de que... Bé, jo... Bueno, no sé si, no, em sembla que no ho has dit, però jo tinc una formatgeria...
No ho havia dit, ho sabia? Sí. Tenia...
Jo tinc una formatgeria que tenia que sortir... O sigui, sortirà al mercat aquest mes.
Sí, però... Tinc entès que fas amb llet d'ovella i de cabra, oi?
Sí, en principi només d'ovella.
Sí, ah.
El cas de tot és que jo no... Jo vaig començar tot això perquè ell va vindre a demanar-me ajuda jo.
Ja.
Vindre a dir-me, ei, tu et pots quedar la meva llet? I jo, com podeu entendre, sortint recentment al mercat, no em veig capaç d'assimilar aquesta producció.
Ja. Doncs, home, Ivan, esperem... jo crec que és un tema que nosaltres anirem seguint.
Home, doncs val la pena que anem de seguir, David.
Seguirem, i crec que val la pena que un dia més àmpliament podem parlar amb tu i també fins i tot amb altres ramaders i entesos sobre aquesta crisi que viu el sector.
Aquesta problemàtica, sí. No? Que és aquest cas que primer que es coneix, però que de ben segur doncs, acabaran havent-hi més. Ivan Campos.
Sí.
Gràcies.
No, gràcies a tu pel que estàs fent, per les iniciatives i per atendre'ns i explicar-nos-ho.
Tant de bo la pròxima vegada que
parlem
i per celebrar que hi ha una solució.
Doncs estarem en contacte, Ivan.
Estem en contacte amb tu. Moltíssimes gràcies. Doncs nosaltres estem a punt d'arribar al punt de 2:15. Gràcies, David, per aquesta
llum. De res, home, per favor.
Gràcies també a l'Olga per posar música. I aquesta hora us hem de dir, perquè ja sabeu que aquí, des del matí a Ràdio Estel, també estem pendents de l'actualitat, de tot el que estigui passant. De fet, està previst que 12:45, és a dir, d'aquí 4 minuts, doncs comparegui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en comptes de la portaveu del govern, Patrícia Plaja, que habitualment doncs, compareix ella, però hi ha hagut aquest canvi de papers justament relacionat, no?, amb la taula de diàleg. Recordem doncs, que s'ha fet públic doncs, un comunicat de Junts en què anunciava Junts el seu representant. Sembla que això no ha agradat a Pere Aragonès i estarem pendents d'aquesta doncs, compareixença que, com us estem explicant, començarà, està prevista que comenci a 2:15. També és veritat que normalment doncs, es va una mica més tard, però en tot cas, quan comparegui Pere Aragonès podreu obtenir el so en directe i us ho explicarem des d'aquí, des del matí a Ràdio Estel. Mentrestant, va, anem a resoldre l'enigma del dia, aquest misteri sonor que ens proposa cada dia la Marta Ejarque a Freqüència Madurada. Pendents, doncs, d'aquesta compareixença, com dèiem, de Pere Aragonès. Mentrestant, doncs, Marta, a veure, ha arribat el moment, de desvetllar aquesta freqüència madurada d'avui.
Avui us
ara
preguntàvem quina cantant va néixer un 14 de setembre, com avui, però de fa 38 anys. Us hem donat aquestes dues pistes.
I les... Clar, és que la primera jo, malament,
sí.
Eh?
I, si us sembla bé, Mercè, ja desvetllem...
Espera't, David Serrat, tu saps qui és o no?
Ni idea.
No ho has pillat?
Ni idea.
No, jo ho trobo molt difícil. En sèrio, sí, la primera ja, difícil, la segona... Ah, aquesta és més fàcil.
Torna a posar la segona, jo penso que...
A veure.
Sí, home, aquesta sí, no?
Sí, o no, podria ser qualsevol.
I, de fet, el Pol Marçà, sense voler-ho, també ens ha fet una pista avui, perquè n'ha parlat també a l'informatiu, Diria que...
un petit spoiler.
T'ha fet spoiler més aviat, exacte.
Però, en fi...
Explica'ns, va, qui és,
doncs, Doncs, sens dubte, és ella, la inigualable Amy Winehouse, la cantant, va néixer a Londres el 14 de setembre de 1983. Lamentablement, va morir amb tan sols 27 anys, el 23 de juliol del 2011, però en la seva breu però brillant carrera musical va deixar himnes com Valerie o aquest Back to Black.
què fem? Ara l'escoltem. Quin tros d'actriu, eh? És aquest del Club dels 27, no?, que se li diu.
Sí.
Doncs que va morir molt, molt, molt jove. Qui s'endú va a la Cistella Capravo?
Doncs avui se l'endú l'Eric Nebot. Ens ha enviat la seva resposta a través del nostre correu al matí@radioestel.cat.
Molt bé, doncs felicitats,
l'Eric. Per l'Eric. Sí,
doncs... Moltes felicitats a l'Eric, s'endú aquesta magnífica cistella Capravo. Ja sabeu que demà teniu una nova oportunitat, perquè fins a finals de mes estarem aquí des del matí regalant, bé, el regala la Marta, directament, a la Freqüència Madurada, amb aquestes pistes que ens vas donant cada dia.
El porta a casa, també?
En principi no, això el contracte no ho inclou, però el que digui la Mercè, el que digui...
No, de moment, mira, de moment deixem-ho que el productor sap d'aquestes coses. 2:15, com dèiem, estem molt pendents d'aquesta roda de premsa de comparèixer d'aquí res al president de la Generalitat, Pere Aragonès, doncs per explicar-nos en quin punt està la taula de diàleg, just avui, com ho dèiem, com us estàvem explicant, com us han explicat els serveis informatius de Ràdio Estel. Hi ha hagut aquest canvi de guió perquè hi ha hagut un comunicat de Junts en què anunciava uns representants que no han acabat d'agradar a Pere Aragonès. L'escoltarem en directe des d'aquí, des del matí a Ràdio Estel. Mentrestant, arriba, nosaltres anem fent, arriba el toc de queda Miquel Murga. Bon dia, Miquel.
Bon dia, Mercè. Espero que la ressaca d'ahir de l'estrena del programa no et passi factura i arribis en condicions òptimes al final de setmana, que encara falten uns dies,
No, tu tranquil, no pateixis, perquè una mica de son, això sí, i res més. Avui també, la veritat és que has trobat la notícia més important i en la vens a refregar una mica per la cara, no, Miquel?
Oh, i tant. I avui t'asseguro que quedareu bocabadats del que us porto, perquè la notícia d'avui... que encara no entenc com us ha passat per alt, canviarà el rumb de la nostra història.
Caram, doncs esperem amb moltes ganes que ens expliquis. Va, tu mateix.
Toc de queda.
Continueu entestats durant tot el matí, Mercè i tot l'equip del matí a Ràdio Estel, en voler-nos fer creure que les notícies més importants del dia no són les que són. No pareu de parlar, avui, per exemple, de la taula de diàleg, que per cert, ara sembla que sí, ja he escoltat que sembla que hi assistirà el president del govern espanyol, el Pedro Sánchez, però això com a notícia, escolta'm, és pecat a minuta. O continuem preocupats, per exemple, en si aconseguiran baixar el preu de la llum a base de no sé què. Mireu, ja us ho dic ara, no baixarà el preu de la llum, o baixarà tan poc que ni ens n'adonarem, perquè per moltes giragonses que faci...
Espera, Miquel, un moment. No et preocupis, que aquest tema de la llum el tractarem, i el tractarem, diria, demà, i si no, doncs ens quedem pendents d'aquest toc de queda, però ara sí, escoltem el president Pere Aragonès, que està compareixent.
Que només podem afrontar si des de Catalunya anem a la una. Si des de Catalunya demostrem el nostre compromís inequívoc amb la lluita contra la repressió, a favor del dret a l'autodeterminació i per assolir la independència del nostre país. La mesa de negociació es celebrarà demà dimecres al Palau de la Generalitat. Hem aconseguit que el president del govern espanyol vingui, es reuneixi per negociar, que s'accepti per part del govern de l'Estat una mesa de negociació amb Catalunya per resoldre el conflicte polític. Serà un espai de negociació on es parlarà de les propostes per resoldre aquest conflicte i, per tant, de la nostra proposta. Per tant, es parlarà, i ho poden donar per segur, de l'amnistia i de l'autodeterminació. Davant d'aquesta oportunitat, no penso desaprofitar-la. No penso permetre que es perdi aquesta oportunitat històrica. Un govern de l'Estat admet per primera vegada l'existència del conflicte polític. Ve a dialogar i a negociar. I, per tant, els èxits col·lectius del país no es poden malmetre. Aquest matí, el govern de la Generalitat ha aprovat l'acord que designa la delegació catalana de la mesa de negociació amb el govern de l'Estat. Una mesa de negociació que ha de servir, com deia, per impulsar la resolució democràtica del conflicte polític. La mesa estarà a la delegació a la mesa, estarà formada per la consellera de Presidència, pel conseller d'Empresa i Treball i per mi mateix, que l'encapçalaré. És una delegació que es pot ampliar, que té la porta oberta a ampliar-se amb més membres del govern tal i com es contempla amb el mateix acord. En el moment en què rebi la proposta per part de Junts de quins són els membres del govern que han estat proposats per ells que es puguin incorporar a la delegació, ho faré. Cada veu que representa Catalunya a la mesa de negociació incrementa el seu valor. Per tant, ho repeteixo, la composició de la delegació estarà oberta als membres de govern que un dels partits de la coalició vulgui designar. Va estar oberta ahir, està oberta avui i continuarà oberta. Però el que no podem fer és continuar esperant. I per tant, la defensa del dret a l'autodeterminació, la defensa de l'amnistia, com a la solució del conflicte polític que té més recolzament dins de Catalunya, no pot esperar. Demà està citada el govern espanyol en aquesta reunió i defensarem aquests postulats. La delegació ha de ser, com he defensat sempre, i em remeto a les declaracions meves de les darreres setmanes, ha de ser de govern, perquè és la forma de representar el país sencer, perquè a la banda de la taula de Catalunya hi seu les institucions del país, no hi seuen els partits que tenen molts espais de participació i d'interlocució. Ha de ser de govern perquè li dona legitimitat al procés de negociació i, per tant, ens dona la força per anar-hi amb la màxima ambició. I també li dona la legitimitat i dona un missatge clar davant d'aquells que dins i fora de Catalunya, a dins de l'Estat i fora de l'Estat, des de l'àmbit internacional, es miren aquest procés de negociació, que no és una negociació entre partits, és una negociació entre Catalunya i el seu govern i Espanya i el seu govern, i per tant, entre membres del govern. Així ho he dit, així ho he repetit en múltiples ocasions. Davant del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, el dret a l'autodeterminació, la fi de la repressió, marquen el camí de la resolució democràtica d'aquesta situació, que fa molts anys que s'allarga. Una solució que s'acabarà votant per part de la ciutadania de Catalunya. Aquests són els grans consensos del nostre país i els anirem a defensar a la mesa, com a govern. Com a govern del país que representem democràticament els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Per tant, una negociació entre govern i govern. I també vull deixar molt clar que no és una qüestió de noms ni de persones concretes. És una qüestió de confiança en els acords. En els acords que són clars. Iniciar aquesta negociació amb l'Estat, que hi hagués una negociació de govern a govern i, per tant, en conseqüència, com he manifestat i com va haver-hi el compromís de treballar perquè fos així, entre membres de govern i consensuats en el si del govern. En aquest procés de negociació amb l'Estat, que serà extremadament complex, demano la màxima lleialtat de tothom. No és la lleialtat a una persona d'un partit, és la lleialtat al president de la Generalitat com a màxima institució del govern de Catalunya, de l'autogovern del nostre país. L'acord que va permetre posar en marxa aquest govern parlava precisament que, malgrat que les posicions sobre la mesa fossin les que fossin, es treballaria amb la màxima lleialtat i rigor. I crec que estic en condicions de plantejar que això sigui així. Sabem que la negociació serà molt difícil, ho sabem. Sabem que es trobarà plena d'obstacles. Sabem que a l'Estat sempre li costa moure's i que, per tant, hem d'acumular molta més força dins de Catalunya. Però també sabem que hem de saber aprofitar les oportunitats, que tenim uns acords que són clars, que la comunitat internacional sempre mira molt de prop com n'estem de compromesos, amb una voluntat clara de negociació com aquesta. Com estem de compromesos perquè la resolució del conflicte sigui democràtica. I això és important també a l'hora de generar les màximes complicitats. En qualsevol dels possibles resultats d'aquest procés de negociació, Catalunya n'ha de sortir amb moltes més complicitats. I, per tant, hem de ser els que hem de posar tota la disposició, amb tota la força i amb tota l'ambició per defensar els grans objectius en aquest procés de negociació. Per tant, estem compromesos amb una resolució democràtica del conflicte. En el meu discurs d'investidura em vaig comprometre que fos així i que això guiaria la meva presidència. I, per tant, el que dic, ho compleixo. Perquè no és només la paraula d'un ciutadà que es diu Pere Aragonès, és la paraula i el compromís de la presidència de la Generalitat de Catalunya que està per sobre de les nostres situacions personals. Tenim una oportunitat i, com a president de la Generalitat, no la penso desaprofitar. A partir d'aquí, estic a la seva disposició per totes les preguntes que vulguin fer.
Doncs fins aquí aquesta declaració, aquesta compareixença del president del govern català, Pere Aragonès, que la veritat és que ha deixat fora tal qual Junts de la taula de diàleg, a l'espera justament doncs, que es designin els membres del govern que hi assistiran. Una taula de diàleg que començarà doncs, demà mateix, aquesta taula de diàleg, amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. És tota una declaració d'intencions, veritablement, que ha fet Pere Aragonès ara mateix i que, com dèiem, doncs, també hi ha una negociació inclús interna, no? Perquè aquesta negociació que s'hauria de produir en aquesta taula de diàleg, primer ara haurà de ser amb els seus companys de govern. Un canvi de guió que, com us estàvem anunciant, doncs, ha començat justament quan ens assabentàvem de la publicació d'un comunicat de Junts en què anunciava els seus representants, dels quals només un era membre del govern català. Estarem molt pendents, de fet, els serveis informatius d'aquesta casa seguiran de ben de prop doncs, totes les reaccions que es puguin produir a aquesta compareixença de Pere Aragonès. Ara sí que nosaltres ja anem acabant i ho fem amb música, amb aquesta cançó del Supertramp, volíem dir, aquest Breakfast in America. Ha estat un plaer acompanyar-vos doncs, un dia més aquí al magazín del matí a Ràdio Estel i tot seguit ja s'hi posa Ignasi Miranda al programa Sense Distància i molt pendents avui també dels serveis informatius d'aquesta casa. En Joan Trias a Estel Migdia us ampliarà aquesta i altres informacions. Cuideu-vos molt. Fins demà.
Ràdio Estel.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel.